gotas de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
The Mandalorian and Grogu és l'aposta d'aquest cap de setmana i de fet en exclusiva el Capri es va estrenar ahir a les 8 del vespre en una única sessió, però encara teniu dies per poder-la gaudir. De fet, avui mateix en una altra sessió a les 8 del vespre i tant dissabte com diumenge, com també dilluns perquè és festiu al Prat, tindreu dues oportunitats, dues sessions diferents, a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre. Com sempre, us recomanem que consulteu la pàgina web del Capri, www.cinecaprielprat.com, per consultar els horaris i també per veure quines pel·lícules vindran els caps de setmana vinents. Nosaltres ens aturem un moment i tornem amb la tertúlia. Fins ara!
La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
De 4 minuts ara mateix per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem Paco Jodar. Què tal, Paco?
Benvingut. Què tal? Molt bon dia. Isa, aquí
com estàs?
Siempre, esperando que siempre que venir aquí, porque la verdad es un placer estar con vosotros.
Que bé, així ens agrada. Mira, ens posa contents. Helena Prades, què tal?
Molt bé. Com va? Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies també. I Manel Bou,
benvingut. Bueno, doncs lo mateix. Moltes gràcies i per haver-me convidat i tenir uns bons companys de tertúlia.
Sí. Doncs comencem perquè ja teca aquesta setmana informativament. La veritat que ha estat una d'aquelles setmanes que ara ens hem avorrit. Primer començarem parlant de José Luis Rodríguez Zapatero i aquesta imputació al voltant de la companyia Plus Ultra. Hem conegut també doncs, l'auta de l'Audiència Nacional i, per tant, a partir d'aquí és una figura que a nivell internacional tenia doncs, molt bona imatge, també després aquí a nivell polític doncs, cadascú tindria la seva, però ha sorprès bastant, ha estat una bomba informativa realment.
I tant.
Paco, tu com, ma, com ho has viscut i què en penses?
Jo crec que lo primero que hay que decir que la imputación no equivale a culpabilidad. Eso es lo primero y por tanto hay que mantener la presunción de inocencia siempre hasta que no se haga un juicio. Ahora, yo que he leído este auto del juez, te queda, si, como decía Rufián, si esto es verdad, esto es una mierda. Total.
Claro.
Bueno, pues ahí está. Es una figura. Está pagándolo el Partido Socialista, está pagando esto, ¿eh?
Sí,
lo
claro.
Está pagando y lo está pagando caro. Y solamente tenemos que mirar las elecciones, porque todo lo que huele a sanchismo. El Partido Socialista lo está pagando. Entonces,
es veritat que José Luis Rodríguez Zapatero ha donat molt de suport un cop ja Pedro Sánchez va sortir com a candidat primer a president i a partir d'aquí és una figura molt, molt lligada.
Sí, no? Además, la figura moral dentro del Partido Socialista siempre ha sido un guía.
Sí.
Y entonces, pues bueno, pues estas cosas lo van a pagar y posiblemente incluso yo me atrevería a decir más que en próximas elecciones se va a seguir pagando, esta factura la van a seguir pagando el Partido Socialista. Creo que se tendría que hacer un replanteamiento y hay que ser socialista antes que sanchista, para mi forma de ver.
Manel.
A ver, yo también ho segueixo com el Paco, voy seguit. Però jo la primera pregunta que em faig és dir, trec d'entrar en detalls del que és el procés, perquè per això estan els jutges i els advocats i tal. És dir, a mi m'agradaria que m'expliquessin d'entrada què és delicte i què no és delicte. Que m'ho expliquin.
Mm-hmm.
Per què? Perquè jo tinc entès que quan un càrrec d'aquestes característiques deixa el seu càrrec, ha d'estar 2 anys sense poder exercir, perquè clar, s'entén que ha de passar una temporada de depuració. A partir dels 2 anys ja és un ciutadà normal, per tant pot fer assessoria, gestió, el que es vulgui. Vale. Aleshores, algú m'ha d'explicar la diferència que hi ha entre el que ha estat fent el Sánchez. No entro en els temes ètics, eh?
Clar, aquí és l'altre debat.
El tema,
jo
no estaria d'acord amb moltes
no?
coses. El tema ètic és una altra cosa.
Jo ara parlo del tema,
jo parlo del tema jurídic, no
ja.
Parlo del tema ètic.
Sí, sí.
El tema ètic jo tinc la meva opinió i diguem-ne, no estic massa d'acord amb aquestes històries. Però bueno, aleshores m'haurien d'explicar quina és la diferència entre el que ha fet el Zapatero i el que ha fet l'Aznar, el que ha fet el Felipe González i altres expresidents d'aquí i de fora d'aquí. El Sarkozy, tota la gent de...
El que han fet i el que fan.
I el que fan, exactament. És dir, uns estan en nòmina, cobren i tal, per fer, perquè clar, evidentment el Felipe González no l'han fet assessor de gas natural perquè en sabia de gas. És dir, això és enganyar-nos. És dir, quan algú contracta una persona d'aquestes característiques, contracta la seva gent, els seus contactes i la seva influència.
Totalment.
Vale? Totalment. Per tant, què ha fet diferent el Zapatero a el que han fet els altres? Que algú m'ho expliqui. Aleshores, quan m'ho expliquin, doncs diré, bueno, pues sí o no. O és que han d'imputar a tots? Però clar, és el mateix que el cas de l'exfiscal. Filtracions quantes hi ha als jutjats? I quants han anat al judici? Cap, només ha anat a l'exfiscal. I tal com està la justícia, tal com està, que no és neutral, doncs jo el que tinc és que el que fa la majoria de gent, que ja dic que no, sé, no dic ni que estigui bé ni malament, per uns és delicte i van a por ellos, i altres campen a sus anxes. És dir, per uns la UCO ho fa en un quart d'hora i pel company de la Ayuso no tenen cap moment per acabar de fer l'informe. Així de clar.
Helena, tu penses que més enllà del delicte s'ha de mirar l'exemplaritat que haurien de tenir els expresidents en certes coses, aquesta part ètica, la podem deixar enrere?
Jo penso que és molt important la part ètica. Jo penso que tenen uns sous que no tenim ningú, que tenen unes oportunitats brutals per fer moltes coses i que no caldria, segurament, ficar-se en aquests temes, però també és veritat el que diu el Manel, parlem d'en Zapatero, però és que podem parlar de tots, del González, de l'Aznar, que està tot el dia, té un currículum que no hi cap, vull dir-te que amb aquest tema, si investiguem, investiguem tots. Jo, com que els meus companys han parlat molt bé de tot el tema Zapatero, a mi el que m'agradaria una mica posar l'èmfasi seria, no sé, com amb l'afartament i l'atipament de la societat.
Clar.
Que ens crea una desafecció tan gran. Aquest que el món país està prou malament i amb problemes molt greus que això no ens fa cap bé. Llavors jo, ni si estàs a l'oposició, ni si estàs al govern, ni si estàs, no sé, és com abans la política, per mi, què buscava? Defensar l'interès general, la sanitat, l'educació, la vivenda, els sous dignes, les pensions, la dependència, vale? I ara dius, el govern està sense pressupostos des de no se sap quan, està sense majoria, l'oposició sense interès per la millora del país. L'altre dia vaig sentir, vaig llegir aquí al periòdico una columna de l'Ernesto de Kaiser que deia que les tècniques que s'estan fent ara era com intentar caure els governs, però no com abans, que es deia, pues, faig una bona oposició, faig una moció de censura, faig... No, ara deixen anar, vinga, d'informes de la UCO, de la no sé què, de la no sé quants, i ves i investiga, potser durant anys, què és veritat, què és mentida, què és no sé què, i tot això crema, crea desafecció, els joves ja no els interessa res, els grans estem esgotats, vull dir, llavors a mi em preocupa sobretot, ja no sé si és culpable, si no, crec que la justícia ha de fer la seva feina i ja ho anirem veient, però sí que realment crec que és un xoc per les persones que encara estem lluitant des de que teníem 10 anys o 15 o el que sigui.
Clar, què fem amb aquesta desafecció política? Perquè ho han anomenat altres presidents que han tingut altres casos, que alguns han sortit, altres han fet processos de, que no com a investigats, però, clar, al final si mires els governs i dius, ostres, és que tots
no
han tingut
casos. No estoy muy de acuerdo contigo, Manel. ¿Qué hace diferente a Zapatero? ¿Qué hace diferente a Zapatero de Felipe González o de Aznar o de los 50.000 puertas giratorias? Yo te lo voy a explicar en dos segundos. Crear sociedades pantalla para cobrar un dinero estatal y además aprovecharse de su presencia con el escribá mismo o con cualquiera para que se le anulen la deuda que tenía el Plus Ultra, que lo tenía con la Seguridad Social. Eso es lo que lo hace diferente, es lo que hablaba ella. ¿Cuál es la diferencia precisamente? Tú estás cobrando un sueldo que, y me parece muy bien, todo lo que tú no puedas hacer es cobrar 500.000 euros que ya están dentro de un contrato y que ese dinero vaya a parar a la sociedad de tus hijas. Por análisis relevante, hace ese contrato y va a la sociedad de tus hijas, que son 500.000 euros, no, pero, que es el 1% de lo que del ECE. Y eso está demostrado ya, no, porque está demostrado por los ingresos y la salida de ese dinero.
No, no, bueno, sería otra discusión. Yo no sé si es de, lo que he intentado explicar o decir o preguntar es que es delito, que antes me expliquen lo que es delito y lo que no es delito, porque vamos a ver, una cosa es fraude fiscal, que ese dinero sea opaco, pero si yo hablo personalmente, he tenido un cargo público, he pasado 15 años, vale, yo tengo, vale, muy bien, yo tengo hago gestión, digo, una asesoría, ¿vale? Entonces, hay gente que vendrá a mí porque entenderá, hombre, este tiene influencia, este puede, los trámites pueden ser más rápidos, tiene a lo mejor más información. Entonces, esto, según la ley, está permitido. Yo creo que no debería estar permitido, pero la ley lo permite.
Yo también pienso que no debería estar.
¿Vale? Entonces, yo digo, ¿qué ha hecho diferente este hombre? Porque este hombre, muy bien, él ha cobrado un dinero que él ha declarado y que lo ha ingresado en la cuenta de sus hijas. Bueno, y se lo ha declarado, lo ha ingresado. ¿Y lo ha ingresado por qué? Por hacer lo que hacen los otros.
Que aquí es veurà si aquella indemnització a Plus Ultra
¿Qué?
Venia
no, pues igual
influenciada, no, per aquesta recomanació.
Podria venir influenciada o no influenciada. Però aleshores, oiga, el rei per què li pagaven comissions en Aràbia? Perquè obtenia el tren per a les empreses espanyoles. ¿Quién le pagava? Le pagaban los árabes. ¿A través de quién? Del dinero de los empresarios españoles, que eso no lo han dicho nunca. Porque ¿quién paga? el que se beneficia. ¿Quién se beneficiaba? Las empresas españolas. Le daban el dinero a los árabes y a través de los árabes le pagaban al rey y defraudaba. Eso es delito.
Ya, por supuesto.
¿Eh? Pero si él, lo que le pagan de comisión, lo declara y dice, mire, yo he cobrado por esta gestión, porque soy amigo del rey de Arabia, de no sé dónde, de Qatar o donde sea, yo he cobrado esta comisión. Y yo, mire, la ingreso en mi cuenta corriente, que además va a nombre mío y de mi señora. Entonces eso es delito. Ya.
Clar, més enllà del delicte està...
El tema ètic o no?
El tema ètic. El tema ètic és imprescindible.
I també que tenen...
I és el que realment fa mal a la gent, crec jo.
I per tant...
Si fa mal a alguna gent.
No sé si necessiten aquests diners.
Bueno, sí, totalment d'acord. Fa mal a alguna gent perquè...
Estem d'acord amb això.
Amb el moment com estem.
A veure, el tema ètic jo no entro. Si jo estic en contra de tot això, èticament, del Zapatero, de l'Aznar, del Montoro, de tots els que em diguis, vale? De tots, absolutament de tots, però jo per això he dit legalment sí. Que és delicte i que no, si, és de, si no és delicte, no és delicte per ningú, i si és delicte per tothom, per tant que comencin ja, ja poden empezar a fer una
però, larga
Manel,
llista. Estem en, llavors amb aquesta situació que parlàvem abans de que sembla ser que hi ha una llei de lobbies o com es digui que ningú vol tocar, que ningú vol mirar, que està sí. Quasi escrita però que ningú, ni d'un cantó ni de l'altre, l'oposició tampoc no es posa a dir, no, anem a mirar-nos això i anem a veure per què, perquè són els que juguen també més a aquestes qüestions, vull dir, llavors què diu? Bueno, tenemos un plan de estrategia, no? Diuen una estratègia global. Tenemos una estratègia global i l'estratègia global és agafar el Senat i començar a fer passar gent per allà i vinga a posar merda i vinga a posar merda i res més. O sigui, això no és una estratègia. Això és dir, anem a carregant-se el que sigui com sigui perquè portem no sé quants anys intentant carregant-lo i no podem. I tenim una...
Des del dia que
va fer la moció de censura. Vull dir, no podem amb la ràbia que tenim a dins. Però aquestes persones no els interessa gent al país, ni la nacional, ni la prioritat nacional, no els interessa res, els interessa ells mateixos, les seves butxaques, les seves famílies, i la resta, res, perquè, bueno, qui investiga Vox? Què, on està el problema aquest? Clar, és que, no, però, que quedem quatre que pensem així. La resta, o els joves, estan atontats amb els... no tots, cuidado, però majoritàriament atontats amb els d'això de les noves tecnologies i les altres persones, cadascú va a la seva, o sigui, s'ha perdut la generositat, s'ha perdut la solidaritat, s'ha perdut el... no ho sé.
Mira, enmig de tot és això, molt trist, el problema és la desafecció
política,
no?
Desafecció,
I jo pregunto, i entonces, ¿y qué hacemos?
No, yo,
porque no vale, entonces, ¿y tú más?
No, yo no estoy diciendo tú más.
Claro.
Yo no estoy diciendo eso, Paco. Yo nada más digo es, a mí que me expliquen del minuto uno que alguien me diga lo que es delito y lo que no es delito.
Sí,
punto. Pero... ya está, a partir. Porque yo he escuchado a algún jurista que dice, en el auto, en el redactado del auto, en ese, ahí no hay ningún delito.
Seguramente.
Ahí no hay ningún delito.
Bueno, tendrá que decir la justicia.
La justicia, bueno, sí, la justicia.
Pero lo que sí es cierto es que existe un intento con 39 sociedades pantalladas, de las cuales no funcionan 20, para manejar un dinero que ha sido un dinero público y que ha ido a parar a unas determinadas cuentas.
Sí, pero también es verdad.
Por emitir algo que se llama un informe empaquetado. ¿De qué? ¿De qué me informas? ¿De qué me estás informando?
Pero esto lo hacen todos.
Ya, seguramente lo hacen todos, pero...
pero eso que, digo que sabéis lo que es
que
delito.
No me sirve, que no me sirve, Manel.
Hombre, vale, de acuerdo. A mí no me sirve, pero no me sirve... O sea, no, a mí claro que no me sirve, pero no me sirve para todos. Es decir, a mí lo que no me sirve es que unos lo puedan hacer y otros no lo pueden hacer. Si es delito, son todos delincuentes. Y si no es delito, no delinque nadie. Y otra cosa es que esté bien o esté mal. Vale, yo tengo mis sospechas de eso, ya está, yo qué es que te diga, y no lo estoy defendiendo, ¿eh? Yo nada más digo que alguien que digan qué es el delito y qué no es delito, porque ayer escuché a una persona que entiende y dice, no, oiga, esta persona a partir de los años puede hacer lo que quiera,
sí,
como
no,
cualquier particular, otra cosa es que esté bien hecho o esté mal hecho. Una cosa es que esté bien hecho o mal hecho éticamente.
Y que éticamente le pegue una patada a todo.
Pero bueno, pero lo puede hacer, pero lo puede hacer.
També era una figura, no, que venia a certa exemplaritat.
Amb això estem d'acord.
Cosa que potser altres figures...
Per això crec que fa més mal.
Ja han perdut l'exemplaritat pel camí, llavors.
Vale, això és veritat, això és veritat. Això, jo no, és que, una cosa, no m'interpreteu malament.
No.
Jo no intento defensar...
T'entenem.
Hi ha molts punts de vista aquí, per això és interessant portar-ho a debat.
Que és indefensable, però és indefensable de tots.
De totes maneres, jo he sentit aquest matí un professor de dret, bueno, doctor de dret de Barcelona, i comentava que amb l'auto aquest ja posen a Zapatero com a cap d'organització criminal i diu que això és una gran errada per part del jutge perquè no hi ha cap cosa que es vegi que sigui cap d'organització. Llavors això ja comença a posar-te el cor a la boca de dir, a veure com et jutjaran, perquè si ja amb el primer d'indicis surt com a cap d'organització criminal, això fa por. I l'altra cosa que a mi em fa molta por, i no sé, em sembla que estic començant a patir una depressió, és veure sortir a l'Aldama dient, veis, ja està saliendo totes les proves que jo tengo i acabamos d'empezar. Jo veure un tipus d'aquest estil amb tot el que sí se sap que ha fet sortint a dir això, a mi se'm cau tot a terra.
Paco, per tu encara et genera dubtes.
Jo
et dic
una cosa, me voy a hacer si voy a escribir a lo que acaba de decir Ábalos. Si Zapatero cae, se cae todo. Algo sabrá. El viaje de la Decli, algo tiene que saber el Ábalos.
Doncs seguirem aquest cas de prop perquè ha estat una bomba informativa, com dèiem. Tornem una mica més cap aquí a la política catalana, perquè aquesta setmana hem seguit l'acord per pressupostos. És veritat que estem en unes alçades de l'any que normalment no és habitual estar parlant de pressupostos, el millor seria que estiguessin aprovats des de l'1 de gener, però doncs ahir es va arribar aquest acord també amb Comuns i en principis de la setmana amb Esquerra Republicana. És veritat que aquí a Catalunya ara tenim molts sectors en protesta que reclamen doncs, millors ingressos, més diners i que ja fa un temps que també tenim certa inestabilitat política amb aquests governs en minoria. No sé si teniu esperança que aquests pressupostos millorin la situació a Catalunya.
Incluso lo ha aplaudido hasta el Sánchez el Llull, o sea que tiene que ser bueno.
o no, si los aplaude él, a lo mejor no.
Bueno, para quién no, lo ha aplaudido.
Depende para quién.
Yo claro. pienso que tenemos que tener presupuestos, no solamente a nivel aquí, sino incluso a nivel estatal, porque son necesarios para el funcionamiento del país. A partir de ahí, pues bueno, el dinero, pues ya veremos a ver de qué manera puede revertir en todo lo que han dicho, que está por ver, que está por ver, porque... Pero bueno, ahí está, tenemos presupuesto y yo agradezco el esfuerzo que hayan hecho tanto Esquerra Republicana como el Partido Socialista con ella y los comunes.
¿Tú pensabas que arribarían a un acuerdo estas tres fuerzas?
Yo con los comunes no lo tenía tan claro que llegaran al acuerdo porque parece ser que hay demasiados flecos todavía sin cerrar. Pero bueno, si han mirado y han firmado, será por algo.
¿No? Elena, no sé si tu tenies esperances que s'arribessin a uns pressupostos a aquestes alçades d'any o ja ho deixaves.
Bueno, les esperances cada vegada costen més de tenir. Crec que és una bona notícia que hi hagi pressupostos perquè el país pugui tirar una mica millor, perquè si no tots ens agafem a no estan aprovats els pressupostos, no podem tirar endavant, clar. Hem d'anar amb el que teníem i clar, el món va canviant, va molt ràpid i llavors això és una bona notícia. Si estic d'acord o no, ni sóc politòloga, ni sóc economista, no ho puc entendre. Sí que crec que en el món que cada vegada som com una mica, no sé com dir-ho, no sé si és menys cultes o menys interessats per la política o així, clar, surten tots a parlar, no?, de, bueno, jo he lograt això, jo, això per una banda, i per l'altra banda és la línia orbital ferroviària, el canvi de governança del Consorci de la Zona Franca, l'augment de pressupostos de l'Agència Tributària, tot això crec que té un perquè i segurament és molt important, però el del dia a dia és... els meus fills no es poden independitzar, l'educació està de vaga fa no sé quan, vas als hospitals i les llistes d'espera són interminables, ja no vull parlar de la gent gran ni de les residències, perquè llavors sí que em posaria a plorar aquí mateix, doncs els pressupostos. Avui la Jessica Albiat deia, bueno, si nosaltres coses que hem fet a 3 anys les hem de fer en 4, doncs les farem perquè pugui l'educació... No sé, el que vull dir amb això és que aprovem els pressupostos després de fa molt de temps, és molt important i crec que és una molt bona notícia, però després els titulars són tan clar, grans i tan fora del moment que fa tant de temps que no podem treballar perquè no tenim pressupostos, perquè estem tot el dia que si aquest govern sí, que si l'altre no, que no sé si arriba prou a la ciutadania.
Tu, el tema de les prioritats, del que s'ha parlat, que eren els esculls entre les negociacions, no ho acabes de veure com una prioritat.
La línia orbital ferroviària, ja sé que la havia demanat Comuns ja fa molt de temps, ara s'ha posat la medalla Esquerra. Jo tot això de les medalles em fa bastanta pena de veure'ls posar-se-les, però això ja és una altra qüestió. Però llavors penso, I la persona que agafa Rodalies dia i que porta aquests follons, jo veig aquí l'estació del Prat, els autobusos, la gent corrents d'un cantó a l'altre, tot això penso, què li expliques ara de la línia orbital ferroviària? Si encara no poden anar a Sant Vicenç, vull dir-te, no sé, crec que hem de baixar-nos una mica a lo que és la societat en aquest moment.
Manel.
No, jo estic d'acord amb ells també. Jo crec que sempre que s'arriben a acords és una bona notícia, crec. Perquè últimament, o fa molt de temps, sembla que arribar a acords per part d'algú sigui baixar-se els pantalons. És dir,
és feblesa, signe de feblesa. Clar,
d'aleshores, és dir, escolta, hi ha un pressupost, un ha de ser conscient que un té una majoria i tu tens els vots que tens, i en funció dels vots que tens tu has d'intentar incorporar el màxim de lo que tu creus que és important, i l'altre ha de fer el mateix, però sempre ser conscient que tu no pots, és dir, si tu tens dos i l'altre en té deu, doncs tu has de demanar per dos, no per deu, perquè aleshores la gent vota els deu, no vota els dos. Doncs tu incorpora allò, i aleshores hauràs d'incorporar allò que més s'apropi a lo millor a lo que diuen els deu. Tampoc no pots demanar tot. Vale? Això és la negociació.
Sí.
Vale? Punto. Ho pots obtenir. Després de la negociació, és normal, Helena, encara que no ens agradi, que cadascú intenti visualitzar que és important, perquè davant del seu electorat i dels que els puguin votar, dir, veus, nosaltres som importants. Per tant, i després, en el que tu deies clar, després hi ha un tema d'acords que signifiquen grans infraestructures. Aquestes grans infraestructures, si mires el temps en què es faran, són molts anys, però clar, això es fa i s'ha de fer. A vegades la gent no veu les coses ara.
És dir, sí, entenc el que dius, eh?
Veu el problema quan el té. És dir, jo recordo, i sempre ho recordo aquí a la ràdio, i vull recordar, i vull reivindicar, Iniciativa l'any 90 i pico va reivindicar que era prioritari Rodalies abans del tren d'alta velocitat. Es va instaurar a la premsa i als mitjans i als poders fàctics de dir que l'AVE era la modernitat. Aleshores, els ecologistes eren uns retrògrados, estaven
totalment,
en contra de la modernitat.
Totalment.
Es va fer a l'AVE. S'han fet molts AVEs. I ara es demostra de que molt bé l'AVE. Però és que l'important és Rodalies, que es mou no sé quants milions de persones al dia. Val? Ara ningú diu res d'això. Tothom calla. Però clar, això es va dir l'any 90 i pico. Si allò s'hagués fet cas l'any 90 i pico, avui segurament, jo no sé, tindríem problemes, segur, però no tindríem els problemes que tenim.
Totalment.
Aleshores, amb això que tu dius, a què li interessa això de fer el tema d'aquesta nova traçat viari? Bueno, això ha d'interessar perquè, jo sempre dic una cosa, l'alcalde, el polític, ha de pensar dos minuts abans que la resta de la gent. Perquè per fer el que la gent demana, qualsevol som bé. Tu em demanes això? Doncs molt bé, doncs ja està. No, el que és polític i el que és líder ha d'anar un temps per davant de la resta. Ha d'anar per davant de la resta per poder anar fent les coses i millorar-les. Tots.
El que dius, tens tota la raó, i crec que s'ha de tenir una vista de l'INCE o com es digui per intentar que sigui així. Però potser, no m'he explicat bé, i a lo millor el que no es fa és que aquests polítics ho expliquin bé.
Això és una altra
cosa. Perquè jo torno a dir, el que està patint Rodalies cada dia i amb els últims mesos que porta, no li expliquis la línia aquesta orbital, perquè és que no li interessa.
Sí, però no,
vull
aquestes
dir,
coses
perquè
no són alternatives.
Sí,
és dir,
però que tu pots explicar,
mira,
s'ha de fer aquesta línia perquè això millorarà, això,
perquè
a llarg termini
descongestionarà,
no sé què, però tu
així
no expliques res, tu expliques la línia orbital, que sortirà de Mataró, anirà clar, i a l'altre, que està cada dia aquí corrents a agafar autobusos i tot això, no t'escolta ja, no li pots posar. Tu és que vens amb una mentalitat de persona que ha estat al govern i que ha estat, i jo no hi he estat mai al govern, però hi he estat a les AMPAs de les escoles, i sempre he dit, hauria de ser obligatori que tots els pares passessin per l'AMPA, perquè fins que no estàs a dins treballant i veient el que són els plans de centre i veient els consells escolars i tot això, no te n'adones de que de vegades és molt fàcil, no de vegades, sempre
sí,
és molt fàcil estar portes en fora criticant, no sé què, no sé quants, i no treballant. Llavors tu entens que el polític no només ha de fer una feina, sinó que ha de fer mirar de futur, ha de fer altres coses, però no es pot oblidar. O sigui, no estan en un pedestal aquí dalt, han de baixar les escales i han d'arribar al poble i explicar-li que a part d'aquesta línia orbital, resulta que amb Rodalies estarem fent o estarem vigilant o controlant que es faci A, B, C, perquè és la necessitat d'un personal estressadíssim.
Però fer això no s'implica que es deixi de fer-ho altre.
No, exacte. No, però
és un projecte futurista, la línia orbital, llevo ya 40 años metida en cajón de cajón a
sí,
cajón.
Sí, totalmente.
Bien, pero qué duda cabe que estamos hablando de 3 millones más o menos de desplazamientos, lo que esta línea orbital evitaría. O sea, bueno, evitaría, quiero decir,
descongestionaría.
Y
de coches.
Entonces, bueno, es un proyecto quizá ahora mismo a largo plazo, hasta el año 40 o algo así, y una inversión de 5.000 millones de euros, me parece, que además lo,
pero bueno, pero esto no quiere, eso no es, no es si hacemos esto no hacemos lo otro. Vamos haciendo Rodalies y en enfermo.
Pero yo tengo la lena que digo que ara mateix hi ha uns problemes que són molt clars i molt evidents, no, a Catalunya, i en els acords de pressupostos entre aquestes tres forces polítiques no han estat els titulars, han estat els titulars, doncs, com però, bé diu,
zona franca,
la zona franca, l'agència tributària i la línia orbital. No s'ha parlat tant de l'augment de pressupostos pels metges, pels sindicats, de mestres...